La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon el que sigui.
Bon el que sigui, benvinguts, benvingudes. Jordi, com estàs?
Molt bé, perfectament.
Ben acompanyat, avui.
Molt ben acompanyat. Com sempre, eh?
Se't veu a la cara, eh?
Com sempre.
Un somriure...
Somriure, sí, radiant.
Espectacular, radiant. En rotllo Danville Clinton. Cling!
Sentim una rialla, eh?
Sí, de fons, eh?
Una rialla
de fons,
femenina, perquè... femenina.
Sí, 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 sí. Tocava, eh? Aquest mes tocava.
Sí, sempre intentem alternar i aquest mes tocava.
A més, Jordi, s'ha de dir que feia dies que ho parlàvem, eh? De fer venir...
Sí, era una de les convidades que la teníem a l'agenda, ja fa temps. I no ha sigut per ella, ha sigut per nosaltres, que fins ara no li hem dit. Per tant, l'exculpem, no sé, tingués l'agenda molt carregada.
No, exacte. No. Que segur que la té, eh? Tothom
segur,
la té, l'agenda carregada.
Segur. Tothom no, eh?
No hi ha gent que té...
molt descarregada, massa i tot.
Té molt poca feina, hi ha molta gent. Però bé, se la busquen, eh? Se la busquen.
Se la busquen.
No direm amb què, però vaja. Res, tu, que comencem a filosofar, tu i jo, i no parem.
No arrenquem. Escala el motor.
Escolta, presenta'ns la convidada.
Avui estem amb una... Sí, abans de la Berta Castells, abans del Youssef El Narri, abans de tota aquella generació, n'hi havia una altra. Jo quan era petit i anava al col·le, era com una deessa de l'atletisme. Parlaven, era un exemple pels que començàvem. Llavors, que intentàvem, jo anàvem a col·le, al col·legi Antonio Roig, on també va anar ella. I és la Maite Montaña.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Maite. T'ha fet molt gran, ara, dient tot això.
No,
és que és
no,
molt punyetero. El Jordi és molt punyetero.
Però és que és veritat.
Ah. Sí?
Ja tinc uns dies.
Jo també tinc uns quants, per tant, ja, clar, anem sumant.
No, està clar que dels tres el bollicau sóc jo. Eh?
Ah. Ell és el naranjito.
Sí. Jugo amb avantatge.
Sí, tu quan vas néixer, Albert, la Maite ja feia un munt de temps que corria ja. Sí. Qui sap on estava ja.
Sí, sí,
jo m'havia menjat les panteres roses.
Imagina't. Sí. Sí. Crec que avui riurem molt, eh? Crec que la Maite té cara de...
En cap programa riem, eh? Tots són programes molt seriosos.
Sí, ui,
avui trencarem.
Sí, sí, sí. Molt serios, molt serios.
Jo se'ls he escoltat, sí.
S'ha preparat. Després farem un examen.
Se'ns nota, eh, que estem tristos, Maite.
Sí,
sí, fem una cara. Pobrets. Sí.
Bueno, la presentem una mica, expliquem que una mica de perfil.
Què fa?
Què
fa la Maite?
A què dedica el tiempo libre? Va, Maria Teresa Montaña Fernández va néixer l'any 1967 a Barcelona.
Error.
Error?
Nya. Com li fem els petitons.
A veure, què passa ja? La primera frase ja m'he equivocat.
No sóc Maria Teresa. No. Tot i que el dia 15, sempre d'octubre, sempre me diuen... Felicitats, Teresa! I jo, que no soy Teresa! Al final, un munt d'anys dient i ja no ho dic. Soc Maite, encara que...
Maite!
Nom basc. A mi latina!
Aquí hi ha trampa.
El que passa que sí que és veritat. No, però és que sempre ho explico. No ets l'únic, eh? Sempre ho explico. El meu nom, jo, meus pares són de La Rioja i van viure a Bilbao i tinc família allà, venim de la zona del nord. I a mon pare li agradava molt Maite, que és l'infinitiu del verbo amar. I era allò de Maite Chumiana.
Mira, jo li dic a la meva dona Maite Chumiana.
Maite Chumiana, que és amada, Maitena, que és amada, no? Llavors és això. Jo sóc Maite, a mi latina.
Jordi,
un periodista de la teva reputació...
No, perquè li passa molta gent.
Aquí ho tinc, Maite.
No ha contrastat la informació.
Això
és, com diria aquell, això és gravíssim.
Gravíssim. Punt negatiu.
Demana la dimissió.
Punt negatiu. Bueno, espero no equivocar-me més, perquè aquí queden moltes línies encara.
No.
Mira, aquí hi ha algo que deu estar bé, que és que va néixer una família procedent de La Rioja,
sí.
I fins als 10 anys passava els caps de setmana i els estius a Torredembarra.
Sí, una pixa pins.
Total. Però la seva família va rectificar i es va decidir establir-se definitivament a la Vila Torrenca, quan ella cursava 6è de GB.
Home, sí, rectificar, sí, això ha quedat una mica lleig, Jordi, okay, això de rectificar.
No, 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 però és que és veritat.
Sí, ah, és veritat.
No, va rectificar això de ser pixapins.
Sí.
Ah, no, home, això de ser pixapins.
I a més jo estic molt agraïda, eh?
Molt bé. I a 6è, doncs, comença a descobrir això del món de l'atletisme de la mà, doncs, del Josep Maria Bernat i dels germans Carme i Josep Maria Canyelles.
Sí, 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 sí. Quins records. Doncs sí, veníem sempre a la Costa Daurada, tot i que la gent de Barcelona se n'anava a la Costa Brava i no coneixien la Daurada, que, com diu això, és Daurada, i és veritat, els romans no eren tontos, sabien on no anaven, on agafar l'oli o on agafar el vi.
Sí, on van posar la capital d'Hispània? A Tàrraco.
A Tàrraco.
No, no Girona.
No, no, no,
o Empúries. A Tàrraco. No, no,
eren molt intel·ligents. I a mons pares li agradava molt aquesta zona i bueno, pues, van poder vindre a principi amb un apartament, el xalet, lo típic, no? Començàvem abans en aquella època, als anys 60, van venir abans de que anés, que és jo, i jo vaig néixer als 67, o sigui que...
Però tu dels germans ets, en quina posició estàs?
Jo sóc la quarta.
La quarta.
Sí, 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 i l'única nena, sí. I no res, molt bé, perquè mon pare va decidir vindrà a viure aquí i, bueno, jo encantada la vida. És veritat, venia d'una zona de Barcelona, ara l'Hospitalet, abans era l'Hospitalet, evidentment l'Hospitalet,
sí, on
ens juntàvem tota la gent de fora que venien a treballar, uh-huh, i n'hi havia que se n'anaven als seus negocis i n'hi ha que se n'anaven a la fàbrica i, bueno, i així va ser com nosaltres veníem a descansar aquí els caps de setmana.
Ara hi ha l'Hospitalet, com dius, i Castefa.
Efectivament.
Castefa, Castefa, sí, sí.
Popularment, sí, sí, conegut, sí, pel nen de Castefa.
I Santaco, i Santaco.
I Santaco.
I Santaco,
sí, senyor.
Sí,
sí, sí, sí, senyor.
Va, seguim, que si no acabarem. La Maite va començar a practicar aquest esport com a activitat extraescolar al Col·legi Antonio Roig i es va iniciar en les curses populars. Als 12 anys, a Bajamar va guanyar la seva primera cursa.
Sí. Sí.
A Bajamar, havia de ser.
Home, no podia ser un altre lloc tan emblemàtic de Torredembarra.
Sí. Quan tenia 12 anys, per tant, tu encara no havies ni nascut, eh?
No, però ho recordo, ho recordo.
Ho recordes, ho recordes. La progressió de la Maite Montaña va ser molt ràpida i va anar acumulant campionats a Catalunya i podis als campionats catalans i estatals de les diferents categories. El Nàstic, el club de referència de la zona, la va fitxar quan ella cursava primer de BUP. Igual que tu, Albert.
Sí.
Bueno, el Nàstic, tu et va fitxar el Nàstic o com va anar això?
No, no, em va fitxar el Nàstic, però primer de BUP no, perquè jo sóc de la nova promoció de la ESO. Jo vaig fer...
El
meu primer de BUP era tercer d'ESO.
Clar.
Però no, no, a mi em va fitxar el Nàstic, va ser el juvenil i ara no recordo quin curs feia, la veritat. Ah.
Doncs ella la va fitxar doncs, quan feia primer debut. Montaña va esdevenir fixa en la selecció espanyola des de juvenil als 14 anys fins a l'absoluta, coincidint amb noms com Maite Zúñiga, Abel Antón o Fermín Cacho. Déu-n'hi-do.
Poca broma, sí, sí.
Molt bé, per exemple, l'any 1992 va ser campiona d'Espanya de 1500 i abans, ja el 1984... quan tu tenies dos anyets, ja va ser millor esportista de la província de Tarragona i l'any 2000 va ser reconeguda com la segona millor esportista tarragonina del segle XX. Això sona...
Això pesa, Maite.
Molt gros, eh?
Bueno, no sé si pesa. Jo estic molt orgullosa de que se me reconegui, la veritat, eh? Perquè van ser uns anys molt durs, o sigui...
Com era practicar l'atletisme en aquella època,
clar,
els anys, els anys
dir,
80?
És que anava a dir, no? Perquè quan has comentat... Van començar amb una cursa escolar que a més muntàvem pues, el que parlàvem abans, no? Abans d'obrir els micròfons, que era tot voluntariat de la gent, ¿vale? Que això també han canviat, en moltes coses ha canviat i està molt bé, però en aquell moment bueno, pues, el Josep Maria Bernat i els germans Canyelles, el Josep Maria ja s'ha mort, però sí que és veritat que van fer pues, el que podien fer, li s'agradava i de fet menys mal amb el Josep Maria Bernat perquè és l'ànima d'aquest esport aquí a Torredembarra i dels voltants. O sigui, penso que es mereix, buah, no sé què dir, perquè veritablement és l'ànima, és que és l'ànima d'aquest club. I bueno, pues, és el que dèiem, que jo recordo que corria amb unes sabates molt altes, que ara es porten de moda, o sigui, amb una, com si fossin plataformes d'aquestes.
Que unes Converse o...?
No, una cosa d'aquestes, una marca d'aquestes rares, i ostres, sí, 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 i a més havien fet la pel·lícula i estàvem tots...
Ho estic visualitzant,
sí, sí, és que és veritat. I on anem? Doncs pues vinga, hem d'anar fins al camp de futbol de Torredembarra,
des de
l'escola. Perquè nosaltres érem Antonio Roig, burocràticament, vale? Però vam passar del sisè al setè al Molí de Vent, on està actualment el Molí de Vent, però érem Antonio Roig.
Sí, en aquella època, jo encara era l'època, jo vaig agafar l'època del canvi.
Exactament.
Antonio Roig...
Amb el director senyor Ardèvol, amb la mestra d'educació física, la Fini... Clar,
la que, Pepita Salot, no?
La també. Pepita, correcte.
El Manolo, tota aquesta... Que,
a veure... Sí, sí. Llavors, clar, va sorgir això, la gent de forma voluntària, els carrers eren els que eren, no sé ni si estaven asfaltats, suposo que deurien estar encimentats. I el camp de futbol no tenia ni l'aspecte d'ara, vull dir, geomètricament, o sigui, estava distribuït d'una altra manera.
Estava
al revés. I, bueno... Jo quan m'admiro tot això i tanco els ulls i visualitzo tot l'altre, que és el que li deuen passar a tots els meus companys de la meva època, doncs per un costat sents una mica de melancolia, no? De pensar, ostres, quins temps més xulos passàvem, perquè amb el poc que fèiem érem molt feliços i vam potenciar l'esport d'alguna manera, no? Uh-huh. Vam obrir portes a que la gent poguessi fer alguna cosa. Però ara veient el que hi ha, doncs penso que és molt trist que n'hi hagi tan poca gent, perquè ara tecnològicament ho tenen tot i en canvi no n'hi ha tant nanos, no l'atletisme parlo, en general de l'esport.
Hi ha molta competència entre esports.
Evidentment, aquest és el
sigut... La Torredembarra que hi ve en aquella època, futbol, atletisme, tenis potser i poca cosa
mano,
més.
Balonmano, voleibol... Sí, bueno, és que va haver una època molt bona a Torredembarra,
Sí, era un equip marcador de voleibol, d'handbol...
Acaba de nomenar la Maite un esport que avui dia no es practica a Torredembarra, que és l'handbol.
Clar.
I fa molts anys que no es practica.
I eren molt bons.
I si no recordo malament, era dels millors equips que hi havia...
A la província.
Correcte.
Clar, és sí, que... Sí. Bueno, de fet, jo vaig fer handball a les jornades escolars. Us en recordeu les jornades escolars de Reus, que anàvem
i fèiem
el desfile i t'apuntaven en diferents coses. A mi m'apuntaven a atletisme i handball. ¿Vale?
Sí, sí.
El que passa que la Fini, que era la meva profe, me va dir, Maite, és que corres molt. I vaig dir, pues vale. Diu, pues vinga, apunta't en una cursa que faran aquí a Baixamar. Pues vale, me vaig apuntar. I com a anècdota, te tinc que dir que va ser molt divertit perquè me van donar 50 metres abans us en recordeu que abans les sucres donaven no amb sobres, sinó amb...
Terró, sí.
Correcte. I me van donar perquè me'l prenés abans de fer l'esprint, allò, corre.
50... Et vas dupar amb sucre. Seria això.
50 metres abans d'arribar a la meta. Vull dir, va ser molt divertit. Bueno, és la diferència, no? Tens, pues això, 11 anys, ets nen, acabes de començar... Eren els anys 80, és que clar, no, menteixo,
no,
encara no, 78, 79, és que clar, és que feia molt poc que havia acabat la dictadura, és que...
Ara ho anava a dir, era la transició,
plena transició,
els primers dies.
Clar,
sí, sí.
És que nosaltres podríem fer una pel·lícula de Torredembarra de la gent que estem aquí, el mateix que vam veure ja, aquella saga, aquella pel·lícula tan important que han fet un munt d'anys... com es diu aquella, d'espanyol?
Ah, el Cuéntame.
El Cuéntame. Mm.
Explica'm, seria Explica'm a Torredembarra.
És clar, és que veritablement hem vist de tot.
Hem passat del blanc i negre, no?
Sí, correcte.
A la multitud de colors i encara criticats, tot sigui dit.
Sí, bueno.
Perquè ja això saps. És una altra.
Bueno, ja saps que això a tot arreu, Torredembarra sí. I a tots els pobles i a les ciutats també, o sigui, això és normal.
Per tant, veuen que corres molt i molt bé i com vas progressant en aquest esport?
T'explico, nosaltres érem diversos i n'hi havia que es dedicaven més a lo que era la velocitat, els altres a concursos i els altres al fons. Llavors ens havien dividit, jo anava amb el Canyelles, que feien fonts i una sèrie de gent. Llavors baixàvem a Babilònia, a l'avinguda de Babilònia, i entrenàvem allà.
Allà entrenàveu?
Entrenàvem allà fent...
A la Diagonal, a mi que jo dic una Diagonal.
Sí, correcte. Sí, sí. I llavors fèiem...
Bueno, coneguda popularment per la baixada de Babilònia, com
sí,
diu
sí, sí,
la
sí,
Maite. Eh? Ningú diu la Diagonal, de fet.
No, la, és l'avinguda.
Bueno,
poca gent.
La
Diagonal... Molt poca gent, eh? Molt poca gent.
No, no sempre l'hem dit... sí, eh?
La gent jove.
La Diagonal, sí.
La gent jove, la gent vella, diem.
No, gent de per allà, fins i tot, ho comentàvem. Sí, la Diagonal,
doncs jo, baixada a Babilònia tota la vida.
La baixada...
Però clar, la baixada també és pujada.
Evidentment.
Clar. Sí, sí, clar. Sí, tot el que puja, baixa.
Per això, que és molt fàcil baixar-la. I
però anàvem fins i tot, us en recordeu que n'hi havia ja una fàbrica de...
Mobles Sánchez.
Exactament.
Després Meister, sí, sí.
Sí, correcte. Doncs pues donàvem el tom paral·lelo a l'avinguda per l'altre costat i feien com un bol, un bol gran. I bueno, pues allí entrenàvem 3 dies a la setmana, bé, fèiem crossos, que era el que abans es feia, me vaig apuntar, bueno, me van apuntar, evidentment, al club a la competició provincial de cross, i ja va ser quan vaig començar a entrar, vull dir, vaig guanyar el campionat provincial de cross, després me van portar al nacional de cross, que a més es feia a Cambrils, i bueno, pues, ja vaig guanyar, i ja va ser com una dinàmica molt positiva, no? Ja entres en una dinàmica, ja comença a veure't, la gent ja comença a parlar de tu, i ja vaig començar a anar-hi amb la selecció catalana de la meva edat, vaig començar a anar a la Blume de Barcelona, me van donar amb 14 anys la possibilitat d'anar a Barcelona.
Sí, el moment que t'ofereixen anar a la residència Blume, sí. Però no ho acceptes.
Vaig ser jo, eh? Uh-huh. En aquest cas, meus pares me van dir que el que jo fessi estava ben fet, perquè meus pares, la veritat és que tampoc podien... No venien de l'esport, amb la qual tot el que li deia jo ja li semblava bé. Però jo no em veia capacitada emocionalment, que abans no ficàvem aquesta paraula, no? Ara sí que la fiquem... Però jo deia, no, és que no estic preparada, no, jo no sé, no me veo preparada per ir allà.
Estem parlant d'anar allà i està, entre cometes, interna, és a dir, sí, passar durant la setmana o...
Correcte, i va anar-hi el Teófilo Benito, que en Pau descansi, pobret meu, que, bueno, eren mals referents. El Pau venia de... Allà, el Teo venia de l'Arbós, i bueno, nosaltres érem una mica el referent a Catalunya i a Espanya. De fet, jo quan li comento amb un fill, es diuen, eh? Però dèiem, llavors la Nike, als Estats Units, ho portaven els cutres, o sigui, els del Bronx i demés. Llavors van fer una això de màrqueting impressionant, molt bèstia, i van començar a portar-lo molta gent. Van agafar figures internacionals, com Obed, Kram, i clar, tota Coe, i tota aquesta gent, clar... Bueno, jo tinc uns pòsters, encara els tinc, i clar, la gent de l'atletisme, bueno, pues era com lo más, no? Tindrà un Nike...
Què portàveu abans, però, de les Nike?
És el que t'anava a dir, que el Martí Perarnau, que és periodista, un germà, el Perarnau, era el que es va ficar com, bueno, el jefe a Espanya de la
distribuïdor,
Nike. Distribuïdor, no? Correcte. I llavors teníem una tenda de... Solament teníem una tenda de roba d'esport i de calçat d'esports, que és el del que estava... No, ara no me'n sortirà i me mataran, perquè tota la vida...
A Torredembarra.
A Torredembarra, en aquella època. Esports Valls, allà era?
Esports Valls, correcte. No me'n sortia,
sí,
perdona.
Esports Valls, sí.
I era l'única que teníem. No teníem més. Després sí que van sortir més. I érem l'única que teníem. I aquesta... bueno, vam comentar, parlar i no sé què de la Nike, i el Teo i jo portàvem roba de Nike, com si fóssim el Messi de llavors. Sí, sí. Érem pues, la imatge una mica de la gent jove promesa que portàvem roba Nike. I a mi me regalaven pues, lo mínim, eh? O sigui, me donaven xandall, xubes, sabates de cross, sabatilles per córrer, per entrenar i això, però clar, evidentment, avui en dia ja està...
Sí, sí,
sobradíssim.
Sí. Molt superat, molt superat.
I això, bueno, va ser una manera... Era diferent, simplement.
Però clar, en aquella època tampoc hi havia molta gent que portés roba esportiva de marca, eh?
No.
Perquè tots eren del Mercadillo.
Sí. Bueno, jo portava la roba de Mercadillo,
home,
eh?
Clar.
El xandall d'aquells.
Com molts.
Un tàctil d'aquells, que es deia el xandall d'aquells.
Per això ho deia, sí. clar, clar.
Els mitjons aquells de tenissa també era autèntic.
No, jo dic per això, no? Que sí. Veure't a tu amb les amigues, els amics, clar. No? Amb roba esportiva de marca, clar. Clar.
I què passava? Que a més, com van començar a seleccionar amb la selecció espanyola, m'adonaven xandals i, clar, era una manera també de tindre jo més material, més sabates, que llavors ja portava medides. Nosaltres portàvem medides. Tot la roba i sabates eren medides. Després vam passar Joma. Després Joma. Però sí que és veritat que va ser una època... És que, clar, us estic parlant quan la Unió Soviètica era la Unió Soviètica. I Alemanya estava dividida en dos. Clar, és que...
Sí, sí. D'abans dels 90, clar, vaja, va ser 89 quan va caure.
I portaven les calcetes aquelles de cotó d'Adidas a Alemanya i aconseguir unes braguites d'esta era lo más. Uai, que xachi, no? Clar, jo les portava perquè era Adidas el que portava de material d'Espanya. Clar, jo flipava, no? Deia, hòstia, que guai. Però és el que diem, no? Són èpoques diferents, no? Molt bonica, la veritat. Jo ho recordo amb un molt bon record.
Molt bé, ens ha de fer una petita aturada. I passarem a una de les seccions que tenim, que és una secció que, bueno, que ens acostem a altres persones. I avui, només és una Torredembarra, però avui m'assembla que la persona protagonista no és de Torredembarra. El Gerard Requesens n'ha triat una altra.
Doncs
escoltem.
Veurem quins ha portat.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Molt bones, companys. Doncs tornem a ser aquí amb els Reis de la Jungla. I m'he pres una llicència. Després d'uns quants mesos, de més d'un any, amb aquesta secció, avui m'he pres la llicència de sortir de Torredembarra, dels límits de Torredembarra, i m'he dit, escolta'm, ja que aquests dies s'ha estat celebrant i encara es continua celebrant Sant Martí, el veí poble d'Altafulla, hem pensat, per què no traslladem la secció a Altafulla i anem a buscar un altafullenc perquè ens contesti les preguntes que habitualment fem a la gent de la Torre. I així ho hem fet. Ho hem fet per això i també per anar a buscar a un conegut amic tant vostre com nostre, com de molta gent, li sonarà molta gent, que és el Toni Cabanillas, company periodista, ara exercint com a professor, però al cap i a la fi periodista, i que podem seguir habitualment al mateix Torredembarra Actualitat. Per celebrar Sant Martí, per fer aquesta picada d'ullet a Altafulla, li hem preguntat al Toni d'entrada a quin lloc de l'Altafulla del passat li agradaria viatjar.
A mi m'encantaria tornar per un dia a l'època romana i viatjar a la vila romana dels Munts, perquè ens ha quedat un llegat preciós i unes runes fantàstiques, però jo vull saber de què parlaven quan allò estava ple de vida. Jo vull saber els temes de conversa, què els preocupava, què esperaven del futur, sobretot què esperaven del futur, si eren conscients o no ho eren. Jo vull saber com era tota aquesta vida que avui podem suposar o podem imaginar, i amb tot això li afegim un component pràcticament màgic d'imaginar i d'omplir els buits en funció del que nosaltres ens agradaria que haguéssim parlat. Jo vull saber la realitat exacta i per una tarda escapar-me a la Vila Romana, veure el que veien, menjar el que menjaven i sentir el que sentien. Jo crec que ha de ser una meravella, i tant.
Ja veieu que el tio no s'ha quedat curt, que ha tirat enrere uns quants anys. Però si li preguntem quin és el millor lloc del seu poble, el lloc aquell que li agrada anar per desconnectar, per trobar-se amb ell mateix. Mireu què ens respon, mireu que bonic.
Aquesta és molt fàcil, perquè Altafulla té un raconet que ho té tot. Altafulla té un mirador, un balconet a la mar, sota la vila romana dels Munts, que és de pedra, i hi ha escales, sota hi són les termes romanes. Baranes de fusta, des d'on ho veus, tot. I és el racó on s'atura el temps. Tu veus tota la platja, tu veus tot el passeig marítim, t'hi pots perdre, si vols, en el blau de la mar, i veus des de la Vila Closa fins al castell de Tamarit, és que ho veus tot. I allà és el moment on els rellotges s'aturen. I si necessites reconnectar amb el món, amb tu mateix o amb algú, reconnectes allà. És un lloc espectacular. És un lloc espectacular. I si ho encaixes a l'hora de la posta de sol, ho tens tot en un mateix moment i te n'adones que vius en un poble de privilegi i que en aquell lloc s'atura tot.
Un poeta, Toni Cabanillas, quin poeta, mare de Déu. Toni, escolta'm, hi ha el millor moment de l'any, Altafulla. Amb quin et quedaries?
Altafulla és preciosa sempre, però hi ha dos moments a l'any que jo escullo per sobre de la resta, i seria la primera quinzena d'abril o la segona de setembre, perquè és quan Altafulla està preciosa, quan Altafulla està plena de vida, està plena de terrasses, però no està massificada. I és el moment clau on Altafulla recorda que és un poble i no una altra cosa. I quan comença a acompanyar el temps, o bé al principi de la temporada o bé cap al final, és quan Altafulla la sento meva, amb majúscules, i és el moment perfecte, on s'hi pot estar, s'hi pot fer vida, i continuem funcionant com a poble. Jo em quedaria o amb la primera quinzena d'abril, amb aquesta il·lusió que comença la temporada d'estiu, o amb la segona de setembre, amb aquesta il·lusió de sortim de la temporada d'estiu i encara ens queden uns dies per nosaltres.
I ara no em puc resistir a fer-li la següent pregunta al Toni. I és que parlar d'Altafulla últimament és parlar de política. Com veu Toni Cabanillas l'actual situació política a Altafulla?
Sincerament, la veig amb molta tristesa, perquè tinc la convicció que no està a l'alçada del que el meu poble mereixeria. La política a Altafulla està crispada, i diria que artificialment crispada, per una sèrie d'interessos que no són els de la majoria de la ciutadania. Jo veig amb molta tristesa. Altafulla, com qualsevol altre lloc, mereix que la cuidin i no que es barallin per ella. Mereix projectes a l'una i projectes de consens i no projectes de batalletes de campanar. La veig amb molta tristesa perquè la política està embrutant Altafulla en lloc de fer-la brillar, que és el que mereixeria. I no li veig sortida. Si veiés un horitzó més optimista, ho diria, encantat, però no és el cas. Crec que l'elit política local s'ha oblidat del poble d'on venen, i em sap greu. Ho veig amb molta tristesa i amb molt de pessimisme, la veritat.
Doncs queda clar, i aquest discurs lliga amb el que ve ara, perquè també li hem preguntat per acabar, com sempre, què milloraria del seu poble. I l'arenga del Toni també és digna d'escoltar, com molts dels seus articles.
Altafulla li canviaria la mirada i l'actitud. Crec que Altafulla s'ha tornat un poble elitista, i amb una mirada elitista. Si pot ser de tres maneres, qualsevol lloc pot ser-ho de tres maneres. Pot ser un poble que mira de baix cap a dalt, pot ser un poble que mira de dalt cap a baix, o pot ser un poble que mira d'igual a igual. I crec que Altafulla no és un poble acollidor que miri d'igual a igual o de baix cap a dalt. Altafulla és un poble on la renda té la clau de la ciutadania, ara mateix. Ple d'habitatges turístics, buit d'habitatges socials. És un poble, malauradament, elitista i que en certs moments no està incòmode sent un poble elitista i que el percebin com un poble elitista. Jo li milloraria això. A mi m'agradaria recordar-li al meu poble que és un poble i no ha d'aspirar a ser una capital que no és, o una gran ciutat que no és, o una Cadaqués que no ens queda bé. Jo milloraria tot això. Crec que està molt bé tenir autoestima, però no es pot confondre una autoestima alta amb una identitat fictícia o elitista, com és el cas. Jo li milloraria la mirada i l'actitud. No vull que el meu poble sigui elitista i, malauradament, avui el meu poble és elitista.
Doncs ja ho veieu, companys, eh? Hem anat a fer una picada d'ull a Altafulla, però sabíem a qui anàvem a buscar. El Toni és un tio autocrític amb el seu propi poble i ho ha deixat ben clar. En tot cas, també des d'aquí, des dels Reis de la Jungla, desitjar una bona festa major d'Altafulla, un bon Sant Martí, el que queda d'aquestes festes, que ja estan pràcticament acabades o a les acaballes, i per tant, bé, des d'aquí volíem fer aquest petit homenatge als nostres veïns en aquesta relació de simpàtic amor-odi que ens tenim. Res més, companys, ens retrobem el mes vinent. Una forta abraçada.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Toni Cabanillas, sense pèls a la llengua, com sempre, clar i directe.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Clar i altafullenc.
És el que hi ha, i altafullenc.
I altafullenc, sí, sí.
És el que hi ha. Vaja, per això és atacat tantes i tantes vegades a Twitter. Per cert, una xarxa social que últimament està molt de moda per la compra-venda. Bueno, ara ja està comprant.
La venda, ja sé. La compra d'Elon Musk.
D'Elon Musk, però una xarxa social que està ple de trolls, perfils falsos i una mala hòstia acollonant, eh? No m'estranya que el Toni Cabanillas parli precisament d'aquesta tensió.
Però això, perquè la gent vol entrar, en aquesta història. La gent té molt poca feina o està molt enfadada de bon matí. Clar, sí, és que... A veure,
la
és
gent
que canvia...
Molt dorm poca feina.
Dorm malament a la nit.
Clar, és que canvia...
La gent que estem ocupats no ens dediquem a escriure xorrades malintencionades.
Clar, és que tot depèn com tu vulguis fer. Jo me vaig fer al Twitter precisament quan vaig estar malalta, ho saps, no? Que vaig estar malalta.
Sí.
Vale. Jo me vaig agafar llavors i me vaig fer la xarxa, vaig dir, vinga, va, això com funciona? Però jo simplement era perquè necessitava en aquell moment retrobar-me amb la gent de l'atletisme, vale? I va ser una manera de retrobar-me amb gent, amb companys de la selecció, etc, etc. I jo ho feia merament com a informació. Això és el problema. O sigui, si tu vas i entres en una xarxa com el Twitter, que és merament d'informació, d'això que m'agrada, d'això de l'altre, de cultura que també m'agrada, no sé què... És el que busques, no entraràs en històries rares. I això s'ha barrejat moltíssim. I per mi, els pitjors de tots són els polítics. O sigui, és que aprofiten qualsevol cosa per fer ja aquí una moguda impressionant i això seran vots i això no sé què, i s'estan tirant els trastos tot el dia.
Clar, és que després es queixen de la no cohesió. Si són ells que la fragmenten,
no,
perquè jo no veig que la gent es baralli al carrer. És que és al·lucinant. Però, clar, hi ha una fragmentació social.
Mentida.
En sèrio?
Mentida.
Per favor,
a mi fa molta gràcia que també hi ha hagut...
Jo és que com que tinc la mania de no respondre a cap troll de Twitter que m'ataquis, que a mi és igual, que em diguin el que vulguin, jo puc anar amb la cara ben alta perquè jo no em tallo per res. I jo parlo amb persones humanes, de carn i ossos. No parlo amb espectres ni fantasmes que diuen xorrades.
Sí.
I això, a veure si queda clar d'una vegada, que el Twitter no és el món real. No. És que em fa molta gràcia, eh? El que passa que això provoca, i això ha passat, i molt també amb la pandèmia, que hi ha gent que està tarada. És que una persona normal depèn de què no escriuria. Això.
Sí, però l'anonimat fa molt.
Jo...
L'anonimat fa molt, clar. Hi ha gent que se sent molt valenta des de l'anonimat.
Sí, home,
si hagués però... si hagués de donar la cara, no ho faria.
Sí,
no ho faria.
Sí, està clar, està clar.
També.
Sí, perquè...
Sí, no, són covards, a veure, parlem molt clar.
Hi ha
gent
aquest...
covarda, tu.
Home, el cas
hi ha
aquest...
guapos, lletjos, hi ha gent covards.
I n'hi ha que acumulen diverses coses, aquestes, eh?
Sí. Totes juntes.
Totes juntes. No, però el cas de la Joana Masdeu famós...
Sí, però
aquest perfil...
deia molt clar, eh? Aquella gent que no t'aporta res, escolta, va més deixar-lo, saps?
No va perdre
el temps. No val la pena.
No, però el cas aquest de la Joana Masdeu, aquest perfil fals per atacar doncs, a dirigents de Junts, creat des d'un sector de Junts per Catalunya, va ser la gran descoberta quan tenim aquí a Altafulla una quantitat de Joanes Masdeus que fa por, que fa por. I van sortint, es van reproduint.
Sí, és un granja de trolls.
Granja de trolls. Però deixem aquest tema ja.
No, però és un tema que jo posaria damunt la taula. Jo tinc un amic que està fent una tesi doctoral d'això i està al·lucinant el que està veient, no? I és un tema que els polítics haurien de posar damunt la taula.
Però això és el mateix quan no havia Twitter ni res de res, fiqueu-vos. Quan les nostres àvies anaven a la plaça quan havien acabat tota la feina i es ficaven allà al carrer amb les seves cadiretes...
Anar a prendre la fresca.
I anar a fer la... I allí se rajava, sí, que no veas.
Sí, sí,
a
veure, sí, sí.
Pues és el mateix, això és el Twitter d'abans.
Però això és traslladat a una xarxa mediàtica pública, no?
Perquè
aquí la pública ja no és, és que és privada.
Sí, però bé.
Però que s'ha
rajat. Jo crec que Elon Musk, a Elon Musk la cosa pot empitjorar,
a veure, eh? És un bé privat que dona un servei públic.
Sí,
això és com un mitjà de comunicació, que n'hi ha de privats que donen servei públic. Però és que no només de Joanes Masdeus n'hi han. De casos de Dalmases n'hi han moltíssims. A veure,
molts.
A veure, nosaltres som periodistes. Que un periodista et negui que no rep pressions és que menteix.
Clar.
L'important és que el periodista no s'ha de deixar pressionar. Això és una altra cosa. Però que rebem pressions, home, jo cada dia en rebo, jo no me n'amago. No diré qui me les dona, però jo cada dia en rebo.
Sí, sí.
L'altre és que caiguis o no caiguis.
Però les...
Perquè pressionar, perdona, Maite, pressionar, i a més la Maite és molt, bé, molt bona coneixedora d'això,
sí,
del que parlem.
Sí.
El pressionar no vol dir, diguem-ne, ser maleducat o educat. És a dir, tu pots pressionar d'una forma molt educada, eh? Molt educada.
Yeah. Molt civilina.
Sí, o civilina.
Sí, civilina, d'una manera...
Un simple WhatsApp, sí, a una hora del dematí o a una certa hora de la nit. Això també és pressionar, eh? Que ningú s'equivoqui. Llavors, el periodista que et diu no, és que jo no rebo pressions. Doncs tens dos problemes. Una, o ets un... ets de fas com a periodista.
Ets un mal periodista.
Perquè voldrà dir que... Clar. Ni et llegeix ningú, ni t'escolta ningú. I si no, ets un gran mentider.
Però és que es menteix molt amb aquesta societat.
Sí, malauradament sí.
És que es menteix molt.
Sí, sí.
A mi, suposo que la majoria de la gent menteix, encara que digui que no. És que, veritablement, la gent, tothom menteix.
Hi ha estudis.
Sí.
Mentim no sé quantes vegades al dia. Moltes, eh?
Moltes. Clar, estem parlant de la tecnologia, de la societat, que abans me preguntava, escolta, n'hi ha diferència? Ostres, doncs clar, les coses bones que han anat per l'esport, en el meu cas l'atletisme, que era el que practicava jo, doncs, per altre costat, doncs no ha anat tan bé, no? Emocionalment, doncs penso que hem anat enrere, perquè ho feies d'una altra manera. I això se tradueix i s'expandeix amb els altres temes, tecnologia, política, treball, família, societat, el ventall és molt gran. I llavors jo penso que estem creant una societat en què todo vale. Pues no, señores, no todo vale. No todo vale. Té que haver uns límits, i si no, pues, si no te'ls han ensenyat, te'ls tindrem que ficar, i ho sento molt. Això de que és libertat per a tot, llibertat perquè som tal, no sé... Sí, a veure, que sí, que jo sóc molt demòcrata, però amb uns límits.
Clar.
Sí, clar.
És a dir, no s'ha de confondre la llibertat amb el llibertinatge, que és un altre concepte i un altre significat.
Això és targeta groga, el tertulià que diu aquesta frase, l'ensenya en targeta groga. Eh?
No,
no confondre... El...
No, és veritat, no s'ha de
llibertat
confondre.
Llibertat amb el
llibertinatge. No?
Sí.
Doncs pues ensenya'm la targeta.
Va,
però això és
va,
així.
Va, ara et deixaré que m'ensenyis un altre a mi. La teva llibertat s'acaba...
On
comença l'altre.
La de l'altre.
Evidentment.
I ens trobem en aquesta societat, doncs això, perquè si tu hi ha molta llibertat a Twitter per assetjar la gent, doncs vol dir que aquesta persona assetjada veu coartada la seva llibertat.
Clar. Però és que aquests que ho fan ho justifiquen ràpid. És que, home, i la llibertat d'expressió? Sí, home, si tu insulta'm les vegades que vulguis, però és que m'estàs insultant. No sé si ho veus, vull dir...
Però és que és el que diu de la pressió, fins i tot a l'atletisme, jo que segueixo a tota la gent, ha sigut brutal la pressió, eh? A tal punt, que per Twitter s'ha arribat al final a portar gent als campionats d'Europa. O sigui, és que és brutal. O sigui,
sí, per la pressió que ha fet la gent
en un moment
per dir,
donat,
portem aquest...
En un moment donat, perquè, clar, a veure, la gent té dret a equivocar-se. No són perfectes. I quan dic que no són perfectes, me refereixo a que no són perfectes. Llavors, clar, els estaments també se poden equivocar. Mm-hmm. I si una federació en un moment donat s'ha equivocat, doncs s'ha equivocat. I si ha ficat una norma i després aquesta norma... Pues mira, lo que dijo Diego, ¿no? Era yo, la frase aquella, lo que dijo Diego...
Digo, Diego.
Exactament. Doncs, evidentment, per una situació d'aquestes que després salta tot al Twitter, se monta un tangai... I allí tot el món té dret, pues no, tot, no tothom té dret a parlar, no sé.
Vols dir que l'any 92 hagués hagut Twitter, potser haguessis anat als Jocs Olímpics?
Pues possiblement. Pues possiblement, perquè jo tenia tots els requeriments per anar-hi i jo no vaig anar-hi, me vaig quedar amb les ganes d'anar-hi, per lo menys de participar. No? Del saber lo que era una olimpiada, que ara tothom va a 300.000 olimpiades i a 300.000 campionats europeus i mundials. A la meva època havia olimpiada, campionat del món, campionat d'Europa i ja està. No n'hi havia més, eh? I iberoamericans, evidentment, i tal. Llavors, clar, pues possiblement si haguera hagut Twitter molta gent s'haguera
queixat. Però què va passar aquí l'any 92?
En aquell moment els requisits que es demanaven eren, sempre demanaven la BKB. Ai, la BKB, com he dit? La
BKB, ADO, ADO
no, era? No, la BKB ADO no, era el que t'adonaven. La mínima B, tenies la mínima A i la mínima B. Què passava? Que el mig fons i el fons en aquell moment eren el millor del món, o sigui... És que érem el millor, Espanya era brutal. Les mínimes A's eren molt fortes.
Telèfon d'al·ludits.
Hola, bona tarda, amb qui parlem? Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, amb qui parlem?
Josep Maria Bernat.
Hombre, Josep Maria Bernat, un aplaudiment.
Un aplaudiment.
Maite, aquesta és la sorpresa que teníem per tu.
M'ha fet molta il·lusió. Hola, Josep Maria.
Hola, Maite, què tal? Com estàs?
Aquí, que m'han enredat aquests dos.
Ara ja som quatre, ja.
Bueno, pues aquí estem xerrant de l'època
nostra. No t'ho esperaves, Maite.
No m'ho esperava, m'ha fet molta il·lusió, sí. És que és... És que se li deu... Jo li dec molt al Josep Maria, però és que la gent
Josep
li deu
Josep Maria,
molt.
Estic a punt de treure un mocador, que ho
de
sàpigues,
veritat,
perquè li veig els ulls.
Sí, és que el Josep Maria ha sigut... És que és l'ànima. És que és l'ànima. I no solament de l'atletisme, de moltes... De l'esport en general a Torredembarra. I penso que és una persona que no li recordem el valiós que ha sigut per la nostra època. És que tothom coneix el Josep Maria. Mm.
Sí, sí.
És que tothom, no fa falta que sigui de l'atletisme. Qui no ha passat per unes proves escolars de l'atletisme a Torredembarra? És que tothom. És que tothom, ell, la Carme, la seva dona, sempre ajudant, el Papito, l'Anna, la... Això ja no me sortirà fix. Estic molt emocionada, m'ha fet molta il·lusió.
La Noé? No.
Sí, també, la Noé. A mi sempre ajuden, sí. Que me refereixo que molta gent està ajudant sempre allà. I això la gent no se'n recorda. Uh-huh. Perquè jo, bueno, pues, com jo, moltes pares tenen fills i tenen altres vides i tenen pares i tenen que fer coses, però n'hi ha gent que sempre estan allà.
Sempre estan disposats, sí.
Sempre. Sempre. Sí, sí. I se'ls ha de reconèixer.
Josep Maria és un d'aquests, el Josep Maria.
Sempre, de tota la vida. Jo, per mi, és. No és un.
És.
És. Per mi, és l'ànima. És la persona que se li hauria de fer alguna cosa, però molt bèstia. Ja sé que a ell no li agrada, eh? Totes aquestes coses li abrumen. O sigui, tot això li supera. Però és que és veritat. És que és l'ànima de l'esport a Torredembarra.
Josep Maria, jo no sé... I què has de dir ara, després que t'hagi dit tot això?
Pues, bueno, la Maite és la Maite. Tenim una molt bona relació. I a més, el treball que es va fent... ha sortit sempre espontani, vull dir que no es pot dir, no és cap mèrit, és l'entorn, des de l'administració fins als companys, els amics, la família, les persones com la Maite, tots han fet possible que l'atletisme hagués tirat endavant. I això és preciós. Vull dir, és així, vull dir, no hi ha altre. Tot va començar, la Maite ho sap perfectament, l'any 77-78, amb la professora de gimnàsia a la Fini de l'escola Antonio Roig, que van començar a muntar un equip d'atletisme com a col·legi. Maite, és així?
Així és, així és. I que bonic.
I a partir d'aquí, pues, tota l'aventura fins ara.
Sí, sí. Sí, sí. I hem recorregut tot, bueno, pues, per estar tot arreu. Anàvem a tot arreu, amb les furgones, amb els pares, com podien, amb un pare...
Amb el teu pare i la teva mare, sí, amunt i avall, les competicions, amb el Josep Maria Canyelles.
Exacte.
També van continuar, vas continuar, vull dir... Sí. Bueno,
amb tothom que podia
portar. És una aventura maca, que han passat 40 anys, 40 i pico, i
ho recordeu encara molt d'afecte, encara.
Sí, és que va ser molt bonic, va ser una època molt bonica, la veritat. Perquè,
I sense cap tipus de mèrits. Vull dir, és aquell dit castellà, no? Que no hay más atrevimiento que la ignorancia, no? Llavors, jo em considero això en aquella època. I, bueno, pues va sortir, jo crec que bé.
Muy bien, salió. Sí, salió muy bien. Salió porque salieron, no solamente salieron gente que les gustaba hacer deporte, salieron buena gente que querían al deporte, que siguen apostando por el deporte, que tienen hijos y nietos que se dedican a hacer deporte de una manera o de otra, que apuestan por la salud, por ser gente del pueblo, quererse al pueblo y seguir manteniendo las cosas del pueblo. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Que es lo que antes, un poco la comparativa con lo que dèiem del Cabanillas aquí, que comentava això. Pues mira, això és el que penso que s'ha de fer. Que ara seguíem les coses del poble, no?
I Josep Maria, quan vas veure que la Maite podia arribar lluny? Aquell moment que vas dir, aquesta noia, ja veuràs.
Bueno, perquè... tenia unes qualitats innates, perquè és així, i a més, una cosa que fa falta als esportistes és l'esperit de sacrifici, i ella el tenia. Era molt disciplinada, seguia les instruccions dels seus entrenadors, vull dir que un 10.
Sí, és veritat.
És que era així, és així.
És que m'has definit.
Sense aquesta capacitat de sofriment, vull dir, No hi ha res, vull dir, és l'esforç i el treball, i ella ho tenia.
Sí.
Bueno, i ho té, perquè, clar, la vida és així i ella ho ha demostrat.
Sí.
Tant esportivament com a persona.
Sí, és veritat. M'ha definit. M'ha definit perquè sóc una persona molt constant, molt disciplinada, i m'ha fet molt de cas. Jo sempre dic que les persones intel·ligents són aquelles que... no les que tenen més capacitat, no? Que tenim moltes intel·ligències, encara que la gent es pensi que solament tenim una, no, tenim moltes, sinó la capacitat que tens de saber on són els teus límits i d'intentar aconseguir amb sacrifici, disciplina, tot el que. Però, bueno, no sóc l'única, n'hi ha molta gent. Passa que en aquell moment va ser la bomba, perquè, clar, és que vam sortir del poble molta gent amb molta qualitat, Érem un grup molt interessant. Estava el Toni Luco, que corria, jugava a futbol, era molt bo. Estava l'Àngel, el fill del Papito, l'Àngel Rovira.
Àngel Rovira.
És que clar, és que n'hi havia gent molt interessant, veritablement gent molt...
El José Luis García Muñoz, que
el Pepe.
Amb el tema de llançament, que és el que ara fa bàsquet, que mai ha deixat l'esport.
Exacto, és que... N'hi ha gent, el Pobes.
Hi ha una sèrie de persones que van sortir per ells mateixos, perquè no hi havia ni mèrits, ni instal·lacions, ni quasi coneixements. Llavors el mèrit pràcticament és tot d'ells, sense cap tipus d'instal·lació i sense mèrits, ni tècnics, ni res, doncs es van fer sols, com aquell que diu.
Sí.
I és que és la realitat, no hi ha altre full.
Sí,
clar,
sí.
És el que diu la Maite. Van sortir en aquella època, doncs, la primera època, doncs, gent molt maca, i d'un nivell bo.
D'un nivell,
bon,
sí.
Això serà tirant endavant, així.
Clar, Sí, sí.
I després Maite, l'any, si no recordo malament, el 88 o 89, tots els primers, els atletes primers, es vau juntar, vam juntar la junta directiva, vam anar a l'Ajuntament, sí. I ens vam comprometre que compliríem si es feia la pista de l'atletisme.
Així és.
I que l'Ajuntament en aquella època pues, us va fer cas, perquè és que és així, i es va aconseguir la pista de l'atletisme, però va ser per, també pel vostre grup primer,
sí,
que es vau implicar. Sí. És així, Maite?
Així és. Així és. Vaig, jo me'n recordo, me vas cridar, me vas dir, Maite, vine al pleno, i vaig anar, i deien, clar, però no tenim suficient terreny i solament es podrà fer de 300, i me'n recordo perfectament, vaig dir, me da lo mismo, pues de 300, chavales sacaremos. Clar, perquè...
com s'ha vist en el futur?
Evidentment, home, si el Josep, la Berta, l'Aaron, uh-huh, vull dir, nivell d'elit, o sigui, sí, sí, nanos, sí, que... I te podria dir, per baix, jo què sé, la filla del Cruz, que també és entrenador, és que n'hi ha hagut molta gent interessant de sí, Torredembarra, sí, que estem parlant de Torredembarra, uh-huh, mira, que és un poble, eh? I, sí, penso que va ser molt encertat. La gent diu, ostres, haguera pogut ser homologada de 400. Sí, però potser en aquell moment era el que ens oferíem i vam dir, pues adelante las hachas, no? Lo que sigui serà. Uh-huh. És que podríem parlar moltes hores aquí, perquè és que, a més, imagina que tot aquest grup va muntar, José María, que jo no vaig poder córrer mai, les curses de relleus fins a Saragossa. A Montserrat, és que han fet un munt de coses. O sigui, coses impensables, que avui en dia, bueno, avui en dia està tot inventat. Què és el que ha hecho el Bernat? Pues esto, inventarlo. És el que hizo, inventar.
Sí, sí, sí. Doncs bueno, un dia l'hem de portar amb Josep Maria aquí al podcast de la Jungla de la Torre.
I tant, i serà un plaer per nosaltres, Josep Maria, que ens acompanyis. De fet, escolta, us he posat aquesta banda sonora perquè és que ha quedat tan maco tot el que heu dit.
Acabarem plorant, eh? Acabarem plorant.
I és cert, qui no coneix Josep Maria Bernat?
És que tothom.
És que jo crec, Josep Maria, que ens hem criat amb tu.
Clar, però és que avui en dia els nens petits també saben qui és.
Sí, sí. No? És ben cert, és ben cert.
El bonic també, tots aquests anys, tenim en compte que ara han fet els dos escolars els 33 anys, vull dir, 33 anys seguits, imagina, pràcticament, és que no han parat ni amb la pandèmia. Vull dir, sí, van fer les finals, però es van fer els dos escolars, sí, amb els col·legis, que vull dir, és preciós, és el que ha dit la Maite a l'inici, no? Vull dir, els cursos tercer, quart, cinquè i sisè, 33 anys així seguits, tots els nens a la pista de l'atletisme, des de l'any 91. Ah. L'únic que passa que jo conto també amb els dos escolars els 3 o 4 que van fer sense instal·lacions, mm-hmm, que la Maite també va participar. No sé si te'n recordes, Maite, que et van muntar una pista de l'atletisme dintre el camp de futbol en rotllos de paper, de cinta sumadora.
I tant.
Va ser un espectacle.
Sí. No hi ha fotos d'això?
Pues no, vale. Jo no en tinc.
No hi ha fotos d'aquest muntatge que vau fer?
No, jo no en tinc.
No, solament hi ha una foto que me la va donar la germana del Josep Maria Penyelles, la Carme,
sí,
que solament estem ell i jo quan ens van donar, que vam guanyar la carrera de 1.500 metres, i ens van donar el trofeu, i estem tots dos junts. És l'única foto que tinc d'aquella època, que això era el camp de futbol vell. Però, clar,
no hi havia mòbils. No havia mòbils en aquella època.
Per això, i quan veus després que tens l'oportunitat de tindre una pista de tartan, encara que sigui 300 metres, doncs dius, vinga, sí. Perquè si hem sortit de terra tota aquesta gent, que no sortirà, no?, del tartan. I bueno,
jo et posaré un exemple ara, que m'he anat a compte aquest any. La meva filla, la Marta, uh-huh, que va ser atleta, va ser diverses vegades campiona d'Espanya en llançament de martell.
Exactament.
Està treballant també a Gènova, a Itàlia. Uh-huh. I vam anar a casa d'ella i, com que té el gossaní de l'atletisme, també ho feia, ara no, d'entrenadora de llançament de martell a les pistes de l'atletisme de Gènova. I vaig estar parlant amb el president de l'atletisme d'allí i amb les dificultats que tenen. I, bueno, allà a Gènova, que és una ciutat de 700.000 habitants, i té una pista de tartan de 6 carrils. I ell se queixava, perquè clar, és una pista per la gran quantitat de gent que hi ha allí, que s'utilitza molt, doncs és l'única que hi ha a Gènova. Però és que n'hi ha 6 o 5 a l'entorn de Gènova, que totes tenen 200, 300, 250 metres.
Clar.
Ojo el dato.
Clar.
Ja estem parlant de Gènova.
Sí, sí. Clar.
De Gènova.
Clar. Bueno, és que Espanya...
I el campionat provincial de Gènova, un guany, s'ha fet una pista de 250 metres, un poble que hi ha allà al costat.
Sí, sí. És que...
Perquè tinc el coneixement de que, ojo, van fer el de 300, que ens van criticar, l'Ajuntament va fer el que va poder, un 10, però jo estic parlant no de l'any 91,
91 perquè la
de l'any 2022.
Clar.
Com sí, està la situació allà també. I tiene, i Itàlia, evidentment, és una potència de l'atletisme mundial. Però... Vull dir que no hem inventat res, s'ha fet el que s'ha pogut anar fent.
Bé, Josep Maria, t'apuntem pel 2023 com un dels convidats de la Jungla de la Torre? Què et sembla?
Com?
No, t'apuntem com a convidat de cara a l'any 2023? Com a convidat,
sí,
anem a fer aquí a parlar. Jo el tema aquest de la cursa de relleus és un tema que sempre m'ha impressionat molt, de Torredembarra a Saragossa, per tant, en parlem llavors, perquè és una cosa que sempre m'ha deixat molt, molt astorat. Moltes gràcies, Josep Maria, per la trucada.
A vosaltres.
I ens veiem
d'aquí poc.
Pató, pató.
Una abraçada.
Pató la Carme, també.
Va, gràcies. Ara li diré que està per aquí.
Vinga, adéu.
Vinga, adéu.
Vinga, adéu. Fins una altra.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset. I Torredembarra és una jungla. La Jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Maite, Maite, t'has quedat petrificada.
Sí, sí. Bueno, jo és que me l'estimo molt.
I se nota.
Sí, me l'estimo
molt. És com un germà gran, oi?
Sí, una mica així. Sí, la veritat que sí. Sí que tinc germans, eh? Me refereixo... Però sí
bastants,
que és...
bastants.
Sí. Sí, el que passa que, bueno, el Josep Maria és que és tan bona persona, a més. Clar, teniu en compte que... Per mi, en aquella època, és que jo us estic parlant dels 70 i pico, 80, meus pares tenien el restaurant i a mi me deien, vale, pues adeu, Maite, adiós, adiós. Jo agafava la motxilla, m'anava a l'estació de tren, m'anava fins a Barcelona, al Prat, agafava Sants, de Sants al metro, al Prat, 14 anys, eh? I agafava l'avió, Iberia. No existia ni Vuelings, ni Ryanair, ni res. Me n'anava cap a Madrid, en Madrid espavila-te i vete per a la Blue de Madrid, clar, en 14 anys. Us estic parlant de un munt d'anys. Jo tenia, a mi m'ha donat, l'esport m'ha donat...
I sense mòbil.
Efectivament, amb cabina. A mi, a
no tens Google Maps, eh?
No, és que a mi...
No, és que jo, avui dia et perds, mira,
madre
Google Maps i va sol.
Llavors, sí. No?
Llavors,
pregunta. Has de preguntar.
Clar, és que a mi m'ha donat un...
Clar, és que és un canvi.
L'amplitud de la capacitat que et dona. Clar, jo venia aquí i deia, és que estic en un pueblo, ¿sabes?
Sí,
estic
sí,
en un
sí.
Pueblo. Que vengo de Madrid, és allí la torre, i penses, uf. Clar, a mi m'ha donat una amplitud brutal. L'esport m'ho ha donat tot, i la gent que m'ha donat aquesta possibilitat, doncs jo me'ls estimo molt.
Doncs mira, m'ha agradat això que has dit, que l'esport t'ho ha donat tot, perquè a més t'ha donat també la parella de la teva vida.
Sí, sí, sí.
Que a més era esportista...
Sí.
I periodista.
I periodista,
això,
sí senyor. Sí, en Josep Coc.
En Josep Coc.
Sí, en Josep Coc. Va ser de casualitat, eh? O sigui, va ser... Bueno, me feien... Bueno, lo típic, eh? Després del campionat d'Espanya de 3.000, de pista coberta... A més, no l'havia preparat, eh? Jo sabia que estava molt forta, però no l'havia preparat. I la meva intenció era fer mínima per anar-hi als Mundials de Sevilla, que es feien allí, i, bueno, vaig quedar a 4 dècimes del rècord d'Espanya, no me van portar tampoc. És el que diem, no?
Sí, sí, sí.
A 4 dècimes del rècord d'Espanya no m'ho van portar. I estava molt forta per fer molt bona marca. I, bueno, el típic, els ajuntaments, clar, li s'agrada donar premis i aquestes coses, i, bueno, l'època del Nadal a Tarragona, i, bueno, els periodistes van anar-hi. I com diu ell, a mi li van donar aquell pessebre. Ostres, aquest pessebre m'adoneu, no?
L'argot periodístic.
L'argot periodístic és...
Un pessebre, sí,
un pessebre. Doncs
sí,
pues jo era el pessebre. El pessebre que portem ja a 30 i pico d'anys casats.
Sí, el pessebre va conèixer sí. la dona de la seva vida.
Sí, correcte. Va ser, bueno, pues mira, d'aquelles coses, fletxazo. Jo no tenia cap intenció i me sembla que ell tampoc, però bueno, va sortir. I... Tenim dos nanos... molt macos i molt que macos. També fan esport, o sigui que superbé.
El batisme també o no?
No.
No. digue-ho tu. Digue-ho.
Futbol. És que el futbol sempre s'emporta tot.
De fet, jo volia fitxar a un dels seus fills, a la Sier. Bon, molt bon porter,
sí,
per cert.
Sí.
I molt maco com a persona. Molt maco.
És que Coc és cognom de futbolista aquí a Tarragona. Sí, aquí a Tarragona és un cognom...
Clar, és...
Coc... es deien cosins entre ells, eh? Sí. Els tres germans
Coc, sí?
Del Nasti, es deien cosins,
però no són branques diferents. Són branques diferents.
No, són branques diferents. Ells venen de Vimbodí.
Sí. Doncs jo sí, vaig estar a punt de fitxar la Sierra i al final ell em va dir que no, que ella estava bé a roda.
Sí.
Però a més el conec perquè, bueno, de Bejamar...
Sí.
Ell doncs, treballa els estius al Xalo. I és un encant de persona. No és perquè estiguis aquí davant.
No,
però...
és veritat. No, és que tinc uns fills meravellosos. Ho dic de debò perquè és el que tothom m'ho diu i estic molt contenta. I la Circe és que és un crac. A més té un carisma i té aquell punto de, sí. No, de locura de porter, no?
Sí.
I fa el futbol perquè li agrada, o sigui...
Sí. Bueno, pensa, és que li encanta.
Li encanta, ho viu. Sí, que de fet ara està a Barcelona estudiant comerç internacional i bueno, per dedicar-se al món de l'esport, del futbol, però de representació. I després tinc el Nil, que sí que és futbolista professional, amb el qual ja estic... Bueno, jo de futbol no entenc, però al final entens una mica, eh?
Sí, home, i tant.
Al final entens una mica.
Bueno, al final és esport, vull dir,
sí.
Al final els valors de l'esport són
en
tots iguals.
Són els mateixos. Ah. El problema són les persones, que ho fem molt, molt més complicat de lo que és tot. En funció de com reps la informació i l'estat d'ànim en el que estàs, tu la informació la pots entendre d'una manera o d'una altra i es creen molts conflictes per aquest motiu. No? Però bueno.
Molt bé. Quan anem que just de temps, però abans de la trucada, que estàvem parlant de l'any 92,
sí.
Que es comentava d'això, que tenies la mínima...
Tenia la mínima bé... I que, evidentment, la mínima era molt forta perquè demanaven molt i l'altre requisit era que quedés campiona d'Espanya i vaig quedar campiona d'Espanya. O sigui, ho tenia tot. A més, estava a casa. És que me va saber molt de greu. I me va saber més greu quan després te'n adones que molta gent va amb mínimes bés.
I què va passar en aquell moment?
No m'han portat. Jo penso que... Jo tinc que dir que a nivell polític a mi m'ha afectat el fet de que siguessi d'aquí.
Ser catalana.
Sí. Sí. Tot i que jo sempre he estat molt ben mirada dins de la selecció espanyola, de l'atletisme i tot, però sí que és veritat que el català, el que estava... El que eres català ho tenia molt més complicat. Jo sempre ho he dit. I crec que com a jo molta gent pensa igual, ¿vale? Però, bueno, a mi tant me fot. Al final són persones i me sap greu no haver-hi anat, perquè bé se sapiguer. Potser no haguera conegut el Pep, no haguera tingut dos fills que fan futbol, ni el Nil ni l'Asier, i ara no estaria aquí. Potser m'haguera lesionat. O sigui,
és que la vida mai
s'esporta. La vida mai s'esporta. Exactament, això és el que volia dir.
Sí.
Llavors, bueno, jo estic molt contenta, se me va oferir dues vegades anar, després se me va oferir també anar a Madrid i vaig decidir que no, a la Blume de Madrid, perquè anava entrenant amb el Pasqua Piqueras, que ja sabeu que era amb Eufemiano Puerto Piqueras, o sigui que el món de l'esport... També
hi ha les seves llacunes, podríem dir.
I les seves zones fosques,
sí.
I jo vaig decidir que no perquè jo sabia el que anava. Llavors jo no vaig voler dopar-me. O sigui, les meves marques sempre han sigut supernetes.
Màxim, aquell torronet de sucre,
i
és
ja
màxim
està.
Doping de la teva vida.
Després vaig fitxar pel Barça, em vaig anar a entrenar amb el Gregorio Rojo, que era l'entrenador d'Abascal, de Reyes Esteve. Jo vaig coincidir amb el Reyes perquè érem amics i companys, i anava al CAR de Sant Cugat, vaig arribar a un acord amb la federació perquè me volien estar, també estar-hi allí, però clar, jo ja estava casada i jo treballava. A veure, que jo havia estudiat i vaig tindre la sort de treballar.
Perquè vas saber compaginar els estudis amb l'esport d'èlit.
Exactament.
Que això no molts ho aconsegueixen.
No, i a banda, els entrenadors de la selecció espanyola me deien: ostres, Maite, dedícate un any, pide una excedència, dedícate un any, entrenes doble. Clar, jo ja tenia que començar a fer doble sessió. Uh-huh. Ja estava fent molt pocs quilòmetres per lo que havia que fer. Llavors, de sobte, la Federació de Mig Fons i la de Fons van arribar a un acord als seus entrenadors, als seleccionadors, i me van passar, sense consultar-lo amb mi ni amb el meu entrenador, de la secció de Mig Fons a la de Fons. Perquè des de la Federació Espanyola consideraven que jo tenia molt bones aptituds per fer fons. Que llavors no era el 5.000, eren el 3.000. Passaves del 1.500 al 3.000, del 3.000 al 10.000. Sense consultar-ho, jo me vaig agafar un rebote total, clar. És que, clar, aquestes coses s'han de consultar. I ja vaig començar a veure que tot no era el que, saps? Allò que, sí, mira, estic treballant, estic... A més, seguia estudiant. Me passen d'una secció a l'altra, no me porten a l'Olimpiada, no me van portar al Mundial de Pista Coberta, que era Sevilla, amb 4 dècimes del rècord d'Espanya. Saps allò que penses? Se te fa tot molt costa amunt i bueno, vaig fer molt d'esforç, vaig estar 7 anys amb el Barça, fins als 30, baixant 4 dies per setmana o 5, 4-5 en funció del cap de setmana, si me n'anava o no me n'anava. I casada. El meu home treballant, vull dir, intentar portar una vida de parella, o sigui, molt complicat tot. Molt.
I la retirada, com la decideixes?
Vaig ser jo, jo ho tinc claríssim. Jo volia ser mare. Volia ser mare i vaig dir, als 30. Ara, als 30, acabes de començar.
El Nil diria que té els 24. 24.
Sí, sí, 24, va néixer el 98. Jo volia ser mare, ho tenia molt clar, i volia ser mare jo, no deixar els fills a la mare i jo anar-me a córrer. O sigui, imagina't, jo me'n vaig a treballar, sí? I la resta del dia agafo el nen de l'escola, de la guarderia, de l'escola bressol, el que sigui, el deixo a casa ma mare i em vaig a córrer. Això ho fan moltes atletes. Jo no. Jo volia ser mare, jo. No la meva mare.
Sí, sí, sí.
Les mares tenen que fer de mares i les àvies d'àvies, no?
Per també és incompatible continuar la teva carrera com a l'atletisme amb ser mare.
Com jo ho tenia,
com tu volies,
sí,
ser mare, de la manera que volies ser mare.
Com jo volia ser mare, sí. Perquè és que a banda jo treballava. Jo treballo en una escola d'educació especial, l'escola SOLC, CEPSIR, que estem a la zona educacional de la laboral, i evidentment jo m'agrada molt la meva feina. Jo he estudiat per això i jo volia compaginar-lo tot. O sigui, jo vaig fer un esforç tremendo anar al CAR de Sant Cugat, els caps de setmana cap aquí, vaig renunciar a la Federació Espanyola a anar-hi a totes les estades que es feien. Fèiem estada al Nadal, fèiem estada a la Setmana Santa i a l'estiu, abans dels campionats importants. Clar, és que tens que començar a triar i dir, escolta, jo això sí,
has de decidir,
això no.
Al
final tens que decidir una mica. Lo meu va ser, com diríem, amateur. Jo sí que me considero que vaig ser un atleta amateur. Un atleta com les velles antigues, que els antigues esportistes, no?, que feien el seu esport, compaginava amb la família i, a banda, pues, a les grans competicions, pues, intentava fer-lo bé. Avui en dia això ja no... La gent estudia, evidentment, estudia, però tenen el seu moment... es estabilitzen després, econòmicament també estan molt més dotats, vull dir, clar, l'època de les Becasado va sortir en la meva època, on altres vam ser els primers que van començar a guanyar calés amb les beques. Jo vaig tindre beca nacional solament, però a mi no m'adonava per menjar. Eren molt pocs diners.
Sí, sí, sí.
Un món complicat. Anem molt justos de temps, oi, Albert?
Sí, anem justos de temps, però és que estaríem aquí...
Molt. Hores.
Hores, hores. Se'ns faria de dia.
De fet, sí. Se fa molt curt, la veritat. Sí. T'haurem de tornar a convidar, Maite.
Home, un altre, pues, un altre mi, podcast. Cap problema.
T'agrada llegir?
Sí. El que passa que m'agrada llegir el que a mi m'agrada, o sigui, dels temes...
Dels temes que
anem a veure què ens proposa l'Anna Merino i en parlem, a veure si et convenç aquesta recomanació.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Bon dia, Jordi Salvat, i bon dia, Maite Montaña. És un plaer tenir l'oportunitat de recomanar un llibre a una dona esportista com tu. És una recomanació a cegues, perquè no ens coneixem. Una recomanació molt arriscada. Espero tenir sort. Pel que he llegit de tu, penso que hi ha un llibre que et pot interessar. Es titula De què parlo quan parlo de córrer, del gran escriptor japonès Haruki Murakami. A mi m'agraden molt les seves novel·les. I aquest és un llibre especial, no és una novel·la ni un assaig. Està a mig camí entre el llibre d'autosuperació i el relat de ficció. El llibre De què parlo quan parlo de córrer ens explica el canvi vital que va representar per a Murakami voler córrer maratons. Murakami, de jove, era noctàmbul, aficionat al jazz i amo d'un bar. Va descobrir als 30 anys la seva vocació literària i va descobrir també que una vida creativa és incompatible amb una vida desordenada. Així que va decidir fer un canvi radical i es va sotmetre a una dura autodisciplina física, una autodisciplina d'entrenament. Maite, potser ja t'ho pots imaginar. Fa un relat íntim i commovedor. Murakami es despulla per primera vegada davant dels lectors. És autor d'idees fermes, poc donat a declaracions públiques i molt zelós de la seva vida personal. De què parlo quan parlo de córrer? És un llibre on Murakami troba una manera literària d'explicar-se a si mateix. I ho fa centrant-se no tan sols en el procés que el va portar a aficionar-se a córrer, sinó també en la seva manera de treballar i, en definitiva, en la seva manera de veure el món en què vivim. Maite, et desitjo que sigui una lectura d'aquelles que es fan a bon ritme. Una abraçada a tots dos i molt bones lectures.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Bé, Maite, no sé si l'has llegit, el llibre. El llegiràs?
No, però l'he sentit. L'he sentit. No, el que passa que a mi m'agrada llegir coses més relacionades a la meva feina, molt més emocional, bueno, a banda de la meva feina, que em dedico als... bueno, estic en un programa de nens de P3 i P4, TEAS, uh-huh. I bueno, diré que estem formant-los i formant els professors de l'ordinària. I llavors, clar, a mi m'ha motiva molt més tot el que és la meva formació, evidentment, perquè necessites. Però no, tinc 4 o 5 lectors, o sigui, escriptors que dius, bueno, doncs aquest llibre i tal, uh-huh. Però m'agrada llegir bàsicament el que a mi me pot aportar més informació.
Més coneixement,
sí,
pel que
sí,
fas, clar.
Sí, uh-huh. Sí. No, no, sí, o a la millor me diuen, mira aquest llibre.
Bueno, jo també,
tal.
Ets
no
de les soc... meves, també. Jo no. També ho prefereixo.
Si m'agrada bé, si no, també. Ara estic llegint un altre per una altra cosa i ja uh-huh. Està. Però que no... Me'l porto aquí al bolso. Per uh-huh. Això t'he dit que no va molt en referent amb el que a mi m'agrada. Si no, uh-huh. No... Pot ser el llibre més bo del món, però és que no... Si no m'emotiva, uh-huh. No.
Clar, si no et crida l'atenció, no, vaja, no...
No, me crida, no me crida. Sí, sí. Però sí, l'he sentit, eh? L'he sentit. Bueno, no deixa de ser un llibre interessant, evidentment. Ja li faré cas, a lo millor li faré...
Ah, doncs mira. Estarà contenta.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
I encara vas a córrer o...?
No, no. T'explico. Tinc, com dius tu, sóc una persona molt hiperactiva o activa i tinc moltes responsabilitats. I ara, bueno, jo tinc la mama una mica malament, estic malaltona i, bueno, tenim que estar fent torns i, evidentment, pues, necessitem de dedicar-li més temps de lo normal, amb la qual ara ja tinc els nens grans, però tinc la mama també gran. I, bueno, pues me dedico a ella, la meva professió, als meus fills, i va, després del càncer, sí, en tractament encara me vaig agafar i vaig dir, després d'un munt d'anys...
Vaig tornar a córrer,
sí. I me van engrescar la Maria, Rovira, la Anna, el Bernat, bueno, tots allà. I vam començar a córrer i tal, a les pistes. Bueno, de fet, me vaig ficar forta de seguida i amb tractament, eh? Uh-huh. Buah, total, que la història és que vaig acabar aquell any corrent el trial aquests del Gaià, que són tres curses, a Roda de Barà, la Pobla i a Creixell. Sí,
el trail.
D'iniciació, mare meva, quasi m'amoro. Però bueno, sí que és veritat que vaig quedar molt bé, vaig quedar segona general del trail, la gent, ostres, per què no et dediques?
I això dir... que quasi és mona, imagina.
I vaig dir, això és duríssim. Sí, però sí. Me vaig engrescar a tornar a fer una mica d'esport, després de tant de temps i tal. Bé, però esporàdicament, ara vaig a córrer, ara no vaig a córrer. Al final vaig dir, vinga, va, m'engresco que mai he fet una mitja marató. I vaig fer una mitja marató, vaig entrenar per la mitja marató. Bé, però... Intento anar i tindre, però és que no tinc temps, és que d'abril no tinc temps. Avui he vingut i us deia, és que vinc de la formació i estic espesa, clar, tot el dia treballant i després amb la formació.
Ja vas córrer molt, tranquil·la.
Per això, ja vaig córrer, vaig donar la volta al món.
Molt bé, doncs arribem cap al final.
Doncs sí, arribem al final, Maite.
Ah, sap greu.
Home, per venir espessa, déu-n'hi-do, eh? Lo que...
Sí.
T'hem desespessit, almenys?
Sí, jo crec que sí, no?
Sí, que clar, és veritat.
D'això es tracta, també, de passar una bona estona.
Doncs pues és això, no? Seure, prendre't una canyeta, una Coca-Cola, el que sigui, sí. I xerrar, no? Que és el que hauria de fer
bueno,
tothom.
Bueno, per cert, som uns maleducats, perquè no li hem donat ni aigua a la Maite.
No passa res.
Però vaja...
Som així, som una mica
despistats. És el pressupost, és el pressupost.
Bueno, més que res que el Jordi té un cranc a la butxaca i, clar, saps?
Cranc a la butxaca.
Quan posa la mà, li pica.
I en té dos, una cada butxaca. Bueno, tenim un petit qüestionari que he apuntat alguns dubtes per aquí. Venga. Que tenia. Són dos coses, has de triar una. Vi o cervesa?
Vi.
Vi? Barça o Nàstic?
Ara mateix cap.
I de la teva trajectòria, en quina et quedes?
Me abstengo.
Vaja, molt bé. Roda Barà o Torredembarra?
Fuà, m'ho fiques molt malament.
Això. Aquí, això és la gràcia. És la gràcia. I el pare o la mare? Sí, sí.
És com triar un fill.
Roda Barà o Torredembarra?
És que tots dos m'aporten molt.
Ara es quedarà al mig, Creixell.
No. És que és veritat, no puc dir per què, no? Puc dir per què?
Sí, tant.
Mira, tant el Nàstic com el Barça, jo penso que quan te fan aquestes... És com, ho has dit molt bé. El primer o el segon de fill? Escolta, jo me'ls estimo tots dos. Pues això és el mateix. Jo que li dec al Nàstic? Evidentment, li dec perquè va ser sortir de Torredembarra, anar cap al Nàstic i veure d'una altra manera, fer lligues, guanyar tot el que he guanyat amb el Nàstic. Però el que me va donar el Barça no m'ho va donar el Nàstic, perquè jo vaig demanar per fer l'excedència aquella al Nàstic i no m'ho va poder donar. Llavors, 1 milió de pessetes. Uh-huh. I me vaig tindre que anar al Barça, que no me va donar 1 milió de pessetes, llavors. Uh-huh. Però sí que és veritat que me va portar el que el Nàstic no m'aportava. I t'ha dit el que m'aportava? La samarreta. I tu diràs, què vols dir amb la samarreta? Doncs pues vull dir que Ho sento, però és que encara som molt de poble. Sí, la gent que té que marxar, perquè té que marxar, s'ha de marxar. I tens que deixar que marxi la gent. No li pots ficar pals a les rodes. A mi me van ficar molts pals a les rodes per marxar pel Barça. I la imatge que tens i la visibilitat que tens és brutal. És que és brutal. A mi me volien fitxar molts clubs després. Llavors, Blanco i Negro de Madrid, que era el que seria el Real Madrid, el Nalatisme, me volia el Terra i Mar. És que el Chapín de Jerez, que era el màxim d'Andalusia, clar. És que parlem d'altres històries. La samarreta del Nasti no té res a veure amb la del Barça. No? I jo vaig obrir portes. Torredembarra i Roda de Barà.
I Roda de Barà.
Roda de Barà, visc allà fa 30 anys, sí, aproximadament. Estic encantada de la vida. M'encanta el poble. Gent molt maca, gent de poble a poble. La gent que crec que és de poble són rodencs de veritat. I m'han aportat molt a Roda. I a nivell esportiu, per lo que em toca per la Sier, encantada de la vida, perquè és gent molt maca, o sigui, no tinc cap problema. I jo, d'on som meus fills, sóc jo. Però clar, és que a mi el Torredembarra m'ha portat també molt, perquè tots dos meus fills han passat pel futbol allà i jo he passat per l'atletisme, amb la qual cosa és dir, aquest és millor que l'altre? No. Cadascú t'aporta unes experiències diferents, que és el que t'emportes, perquè quan t'emores, t'emores, i l'únic que t'emportes és haver experimentat diferents coses a diferents puestos i amb el que comporta després la gent que el tens al teu costat en aquell moment i en aquella època, no? Jo me quedo amb tot això, amb les experiències i la gent a tot arreu, al Barça, al Nàstic, al Roda
i Torredembarra. Molt bé. I només queda una cosa, que és que en aquesta jungla de la Torre, quin animal seria Maite Montaña?
Bueno, és que...
Un animal que corre molt.
Sí, sí, sí. M'agraden les panteres.
Ah, doncs ja tenim dos panteres.
Dos panteres, sí.
Ja tenim dos panteres.
M'agraden les panteres.
Dos panteres. Sí.
I em sembla que aquesta corre més que l'altra, eh?
Sí. Home, és evident.
M'agraden les panteres perquè, a més, són intel·ligents. Són...
Protectores.
Sí, protectores, sí. Bueno, de fet, a mi l'animal que m'agrada és d'aigua i no m'agrada nedar, eh? Però és d'aigua. A mi m'agraden les foques.
Sí?
Sí, a més vaig preguntar a la psicòloga i me deia...
I per què?
A mi m'agraden les foques perquè jo som molt de família, jo som molt de clan, de família, d'estimar, no? Però cada individu amb les seves virtuts, amb els seus defectes i amb el seu terreny, no? I el seu espai. I és el que té la foca, no? És molt de família, li s'ensenya molt, però després espavileu perquè com no espavileu us menjaran, no? Que són una mica el símil que sempre li dic com a meus fills, no? Jo us ensenyo... Sí, 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 perquè jo us ensenyo. Com unos espavileus us vaig a comer los mocos. Pues, com aquesta societat tan competitiva que dèiem, no? Que estem en una societat molt competitiva a tot arreu, doncs això, o t'espaviles o te menges els mocs.
Sí,
doncs
sí. Això, al final vivim en una jungla, no?
Evidentment. Sí,
l'animal
sí,
més
sí,
fort...
Sí, 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 sí. Jo sóc pantera, eh?
O el més intel·ligent, sí, sí. Pantera rosa o negra?
Les dues m'avalen.
Les dues, molt bé, molt bé. Doncs arribem al final de la carrera d'avui,
doncs,
de la cursa.
Mira, crec que és el podcast més llarg que hem fet fins ara.
Ostres!
I t'he de dir que... Sí, sí, i que...
No s'ha fet llarg, eh?
No, no, jo de fet continuaria, eh? Passa que algun dia hem d'acabar, no?, com aquell que diu. Però ha estat un plaer, Maite.
Moltes gràcies. I que...
Ens ho hem passat molt bé, a més.
Sí? Bueno...
Hi ha hagut moments de tot?
Sí, melancòlics molt, sí, sí, sí.
I de reivindicació també.
Sí, sí, sí. Pues ara que deies d'un llibre, n'hi ha un tuitero que segueixo, que bueno, és escritor i periodista també, i ha fet un llibre, que ara intentava buscar-lo ara, que parla molt sobre el tema de tot el que seria, perquè quan m'has dit de reivindicar, tot el món ara que reivindiquem, la dona, doncs l'evolució de la dona dins de l'esport. És molt bonic. I penso que, bueno, que seria un poc també tot el que hem passat, no? O sigui, la meva...
Al final va ser això.
Marcar un camí a la gent de Tarragona i de la província perquè marxés a un altre club i que no es quedessi al seu poble. He marcat a la gent jove que no es dedicava a l'esport, però jo anava amb avió i deia, ostres, tu, és que he ido a Madrid, que flipe, jo... Clar, doncs això, no? Marca un poc la diferència, no?
Sí, sí, sí.
I penso que és important.
Bueno, i el fet d'haver aconseguit la pista d'atletisme de Torredembarra, sí, que abans ho comparàvem amb Gènova, tota una ciutat italiana.
La vaig inaugurar jo.
Sí, sí.
Vaig tallar jo.
Per això, per això. I clar, i després a tots els atletes que han vingut darrere teu a Torredembarra, que són moltíssims, molt bons...
I...
De fet, l'Aaron Solà competeix l'atletisme amb un munt casteller, perquè és un molt bon segon de la Colla Vella, si no recordo malament d'abans.
Sí, l'altre dia el vam veure.
Sí. A més, bueno, clar, que té unes espatlles que digue-li alguna cosa, eh? Poca
I,
broma.
I m'assembla que fa alguna cosa de periodisme o comunicació.
Sí.
Tothom té defectes.
Sí. Ja s'ho ha pensat bé, això.
Això sempre ho diuen. Ho has pensat bé?
Els hi diu el Pep, al Nil. Bueno, clar, el Nil perquè es dedica més professionalment al futbol.
No, però estudia màrqueting. Meus fills no estudien res referent a l'esport, curiosament. Sí. Res.
Ni esport ni educació.
Res.
No li... Tira més que al món del comerç, màrqueting...
Sí, són més del... Bueno, cadascú tria el que li agrada.
Clar.
Sí, jo estic molt contenta perquè han triat el que... Si haguera volgut jo, o son pare, haguera fet o natació o atletisme. No van ser d'aquests. Vam dir que eren ells el que tenien que decidir.
Perquè, per cert, amb el Nil el tenim per...
Doncs mira, el Nil, bueno, la seva trajectòria tu ja la coneixes.
Sí,
Mesco,
Pobla...
Sí, abans va estar...
Havia estat al Betis, no?
Va començar amb 19 al Betis, després van anar al Badajoz, perquè era cedit pel Nàstic.
Sí, perquè...
El Nàstic no el volia vendre.
Ell va estar al Divisió d'Honor Juvenil del Nàstic.
Sí, sempre ha estat amb el Divisió d'Honor, sí. Llavors va estar d'allà, se'n van anar al Betis. I del Betis se'n van anar al... Va tornar a Tarragona i a Tarragona li van dir que, bueno, que no... que estaria a la Pobla.
És
i d'allà
això...
a Badajoz. Però, clar, el Nasti no volia perdre, però després no li han donat l'oportunitat.
És que el que comentaves, que aquelles traves que parlàvem abans, no?
Si no t'ha donat l'oportunitat, evidentment... I ara està... Després se'n van anar a... Va estar a l'Eibar, també. I fa dos hiverns. I aquest hivern se va quedar aquí i li va sortir l'oportunitat d'anar-hi a l'Escó amb un entrenador maquíssim, el Germán. I després, bueno, pues estava una mica així, han sortit moltes coses, perquè li han sortit moltes coses, però la que ell volia al final se'n va anar al Norris i ara està a Logroño. Està a Logroño, està jugant a tercera, ha fet una aposta perquè n'hi haia... més equips de Ref 1 i Ref 2.
Oñesa, pot ser?
Està l'Oñesa, sí, perquè és la Rioja, però ja és a la Besa. Sí. O sigui, és País Basc, ja.
La Rioja a la Besa.
Sí, amb bici és la Rioja a la Besa. Però en terme geogràfic és ja País Basc.
És País Basc, ja.
Torna una mica als orígens, en aquest cas, dels pares, no? Dels avis.
Sí, i a més porta tatuat. Veus? La bandera de la Rioja, per mon pare, o sigui, imagina't. Sí, però molt bé. Està molt content, estan ja primers, amb la Lliga, o sigui, en play-off, està dalt, o sigui, content. I no ho sé, l'hivern, que ara l'hivern, potser li surt alguna cosa i se'n va, no sé.
Molt bé, doncs acabem parlant dels fills de la Pantera.
De la Pantera Rosa.
Res, ho deixem aquí, un plaer. Maite.
Moltes gràcies per invitar-me.
Fins una altra.
Esperem.
Vinga.
Salut.
Molta salut, l'important.
Adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.